Hola, què tal? Benvinguts a la Casa de la Vila de Canal 10 Empordà, aquest programa de contingut polític avui especial. Com vam anunciar i com hem anat fent sempre que s'acaba una legislatura a l'Ajuntament de l'Escala, just abans d'unes eleccions el que toca és fer balanç. I avui ens acompanya l'alcalde de l'Escala, Estanis Puig. Estanis, què tal?
Molt bé, bona nit.
Són 8 anys de govern d'Estanis Puig que han donat per molt i que durant la propera hora aproximadament anirem repassant i anirem valorant el que ha passat durant aquest temps, no? 8 anys són el que va prometre l'alcalde, no?
Sí, déu-n'hi-do, Vull dir, han passat així com una exhalació, han passat molt ràpid. I si jo, quan en el 2007 vaig mereixer la confiança dels electors, vaig dir que ho faria per dos mandats i es tractava d'això.
Si et sembla, comencem pel principi.
D'acord.
Durant el programa anirem passant una sèrie de vídeos, una sèrie de petites falques, que ens aniran introduint el tema del que parlarem. I com dèiem, com que estem al principi, veiem com començava tot.
El 2003, Estanislau Puig i Artigas, fins llavors conegut per ser director de l'Institut Vicenç Vives a Girona, encapçalava la llista del Partit dels Socialistes de Catalunya, prenent el relleu de Rafael Bruguera. Aquelles eleccions se'n va entrar com a regidor a l'Ajuntament de l'Escala, primer a l'oposició i després formant govern en Convergència i Unió. El Partit dels Socialistes havia tret 3 regidors. Puig en repetia candidatura el 2007 i aconseguia l'alcaldia amb 6 regidors.
Prometo per la meva consciència i honor desenvolupar fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de l'Escala amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució i l'Estatut com a normes fonamentals de l'Estat i de Catalunya.
Bravo!
Bé, bon dia a tothom. Per ordre de menor a major, en representació, doncs obrirem un torn d'intervencions perquè tothom faci explicació, un comentari doncs, a la seva posició en iniciar aquest mandat.
El 2011 es tornava a presentar amb un resultat que va fregar la majoria absoluta. 8 regidors en d'un ple que havia crescut fins a 17. En 4 anys ha format coalició amb els 2 regidors d'Iniciativa per Catalunya Verds.
Acabem de signar el pacte amb Iniciativa per Catalunya Verds. Formarem un equip municipal amb 10 regidors, 8 del PSC i 2 d'Iniciativa. Jo entenc que és un acte avui ple de significat. Finalment Iniciativa ens dona suport i entra a formar part de manera formal en la presa de decisions, tindran les seves regidories i jo penso que s'obre un període de molta il·lusió.
Aquest any Estanis Puig no repeteix candidatura i assegura que es vol desvincular totalment de la política municipal. De fet, en el debat d'alcaldables del 2011 ja va anunciar que no creia en els mandats eterns i que considerava que 8 anys d'alcalde són suficients.
Estanis, acabem de veure aquesta introducció al que dèiem.
Més jove sí que era.
Més jovenet, tothom més jovenet.
El 2003, déu-n'hi-do, hem passat clar, 12 anys i...
Sí. Anys on l'equip de govern municipal ha hagut de pactar sempre, ha hagut de buscar companyia, ha hagut de complicitats per tirar endavant.
Sí, nosaltres l'esperit de pacte sempre l'hem tingut. De fet, nosaltres en el 2005 vam ajudar la governabilitat del govern d'en Josep Maria Guinart i per tant som gent, entenc jo, de pacte i de consens i sempre si tens la idea de que has de tirar endavant doncs, una feina molt concreta, més enllà de la política, doncs els pactes surten, perquè sempre trobes aquelles complicitats de la gent que et vol ajudar.
Mm-hmm. Ens en faltava una, em sembla, el que hem estat repassant. No va ser ben bé un pacte, potser sí amb Esquerra Republicana, en Josep Geli, més tard amb Vicenç Folgado.
Sí. De fet, el primer pacte en el 2007 és amb en Josep Geli. Ell va veure, doncs, a partir del resultat que havia tingut, que volia doncs, participar en el govern i la veritat és que en el temps que hi va ser l'entesa va ser perfecta i després ell va deixar la regidoria i nosaltres vàrem entrar en contacte. De fet va ser amb Escalencs Independents, amb Maribel Calderón, que formava la segona persona que estava en la llista de Vicenç Folgado. Això va marcar el 2007-2011 Esquerra i Escalencs Independents i ara 2011-2015 Iniciativa.
Això de governar amb pactes ha representat alguna mena d'inconvenient? Ha posat algun tipus de traves o s'ha pogut tirar endavant l'acció de govern que es volia des del PSC?
No, jo ho veig en positiu, jo crec que enriqueix el teu projecte, per tant el matises, el millores, entenc, i per tant hi ha perspectives diferents i jo em sembla que és sa, inclús, diríem, de que jo vaig a dir, jo crec que qui hauria, perquè també ho he dit en altres moments, qui hauria de governar és la llista, diríem, en què la gent no li fa més confiança, no? Per tant, pactes antinatura, que es diu contra natura, per fer fora el que hi ha, doncs jo tampoc els acabo de veure. I per tant, el més prudent, el que crec que representa més la voluntat de la gent, és que la llista més votada doncs sigui la que tira endavant el projecte.
Tenim bastant de feina a repassar les diferents actuacions, les diferents àrees. Ho hem fet per blocs. Comencem amb el que seria l'intervenció a l'espai públic i mobilitat. En breus trets la presentem així.
Mobilitat.
Canvis en les entrades nord i sud del municipi. Construcció de l'aparcament soterrat de Plaça Catalunya. Demolició de l'edifici de Cales Monges i habilitació d'un nou pàrquing. Adequació d'aparcaments al solar de Francesc Macià i Can Parals.
Urbanisme.
Remodelació del passeig marítim. Millora del primer tram del passeig d'Empúries. Connexió dels passejos marítim i de Riells. Construcció d'una anella de carril bici.
Equipaments.
Biblioteca municipal, sala polivalent, tanatori, llar d'infants Vallmanetes, escola de primària Escolapi.
Vist això, res, són quatre notes, però déu-n'hi-do com ha canviat l'escala, eh?
Bueno, tots els períodes una mica doncs, dilatats, diríem, en el temps, doncs, es veu quan es fa un balanç l'activitat transformadora. En el dia a dia no l'acabes de veure, però jo entenc que en el tema de la mobilitat, els accessos, ja no ens en recordem, diríem, del pont que hi havia a la carretera de Bellcaire, la nova rotonda, que va ser realment una operació complicada perquè era com una mena de buit, una mella, una zona en aquí a la bassa de l'Oller difícil d'endreçar, i en la banda nord és evident, diríem, que hi ha hagut doncs, molta intervenció. I el tema dels aparcaments, nosaltres ja hem tingut especial incidència perquè era un dels grans arguments que es deia en general doncs, que no hi havia aparcaments a l'escala. Ara amb la posada en funcionament de Can Parals, que hi haurà més de 200 aparcaments llargs, els que vulguem, perquè són una parcel·la de 7.000 metres, jo crec que el tema dels aparcaments dissuasoris o de mobilitat estem molt, molt ben coberts.
La feina que, com dius, continua, vull dir, no s'acaba mai, no?
No, és veritat. Sempre falten en els finals del mandat doncs, uns quants mesos per acabar de fer allò que et havies proposat o aquestes iniciatives noves que han anat sortint. Jo crec que el tema de la mobilitat, l'activitat transformadora és ostensible, és clara. Eh? L'aparcament de Plaça Catalunya jo crec que és una aspiració que no s'havia acabat de concretar mai i que es va trobar l'oportunitat i a més amb la superfície que hi ha ara a sobre de lleure, impressionant.
Amb el que s'ha fet fins ara i a Can Parals quan estigui, es pot dir que l'escala està coberta amb aparcaments?
Home, les 70 places de Can Parals, les 200 llargues que hi ha a la fàbrica de l'Esprit i les 200 llargues que apareixeran ara el mes de maig aquí a Can Parals, jo crec que hem fet una oferta d'aparcament molt diversificat i a pocs minuts del centre històric de l'escala, per tant jo crec que sí.
Perquè dèiem, la gent que ve a l'escala el que vol, si pogués aparcaria just davant d'on vol anar, no? Però bueno, perquè potser s'està buscant, no?, això que a l'entorn doncs, la gent s'acostumi, com passa en d'altres ciutats, no? Sí. Que hi hagi punts d'aparcament i a partir d'aquí la gent que es desplaci.
És que l'escala s'ha transformat en això que tu dius, és a dir, d'una petita població, diríem, en què tot era possible i que tot es podia fer i tot estava bé, una necessitat ordenadora i per tant la mobilitat és un element clau. Per tant, que tinguis a 5 o 6 minuts o 3 o 4 des de Cales Monges fins ben bé a la platja caminant, jo crec que més proximitat és impossible. Una altra cosa és això que vulguis anar amb el cotxe en allà mateix davant de la botiga o del bar, diríem això, evidentment no és possible ni aquí ni enlloc.
Hi hauria unes diferències entre estiu i hivern? O...
Sí, bueno,
perquè a l'estiu és diferent, esclar, hi ha moltíssim més cotxe que es mou, i a l'hivern potser la gent de l'escala que diu, ostres, vull anar a aquell comerç, vull anar a aquella botiga, vull anar a aquell punt en concret, hi ha els aparcaments de la punta, per exemple, de la riba, per jugar, no?
No, això sempre ha estat i serà possible, eh? Per tant, estem parlant de la mobilitat d'estiu, de temporada, en què actua, diríem, la zona blava. Al llarg de l'any tot es relaxa i per tant si has d'anar a comprar en un moment el diari o has d'anar a fer una petita gestió, sempre és possible això.
Dins la llista d'equipaments hem vist la sala polivalent, no?
Sí.
S'havia parlat tantes vegades abans d'unes eleccions,
sí.
I ara finalment
ha estat
en funcionament.
És un equipament impressionant. Ara aquests dies estem adequant l'entorn, que jo crec que és una operació que deixarà tot aquest complex que hi ha el tennis, l'skate, que és una altra novetat, el pavelló de tota la vida i la piscina i tot aquest espai de lleure lúdic esportiu, doncs jo crec que amb la sala polivalent guanya moltíssim. Hi ha el tennis taula, hi ha el rocòdrom, que aquests dies l'hem posat en funcionament, i la sala polivalent té un ús que ni els més optimistes, nosaltres mateixos ens el pensàvem, perquè hi ha activitat diària, hi ha patinatge, hi ha una escola de teatre en funcionament, tothom ho demana, s'hi han fet ja molts esdeveniments, l'últim, el de la festa de la Sal, commemorant aquest reconeixement que ha fet la Generalitat. Per tant, era un equipament necessari.
La biblioteca també es va remodelar. En principi hi havia un projecte per l'anterior equip de govern que es volia posar al costat de l'església. Finalment es va quedar on és ara mateix, no? I Caixa de Girona va acabar cedint aquests espais. Quina valoració se'n fa des de l'equip de govern de com ha quedat i després del funcionament que ha anat agafant amb el temps, no?
Bueno, la biblioteca per mi és un dels grans equipaments que s'ha tirat endavant amb unes mesures molt moderades, podríem dir. L'equipament que es volia fer al costat de l'església, eliminació de la rectoria i hipotecant tot aquell espai, que després amb la compra de la pluma de l'edifici de la banda nord, doncs ja ha quedat projectat, diríem, tot aquest entorn alliberat d'edificacions. Queden un parell d'edificis que estan ja en tracte amb l'Ajuntament perquè allò pugui ser tot un espai obert. Doncs ens va semblar que el més fàcil, més barat, econòmicament una operació doncs molt més sostenible, doncs comprant patrimoni, que és, tenim tot l'edifici de les tres plantes de Caixa Girona, la plaça del Sol d'en Seguer, doncs teníem una senyora biblioteca i en aquesta biblioteca s'hi fa de tot, és un espai suficient i fem sobretot aquests cicles de conferències, però l'activitat diària de la mainada que hi va a fer els deures, a consultar, la gent gran que hi va llegir el diari i també doncs, a fer consultes, jo crec que és un equipament del tot necessari.
Un equipament important també que es va traslladar, es va renovar, va ser la llar d'infants Vallmanetes, a Ca les Monges doncs, no reunia les condicions per oferir correctament el servei, finalment es té aquest nou edifici, que bé, s'ha vist també que a partir de posar-lo en marxa també la seva utilitat, no? Tot que ens hem trobat amb la crisi per davant, menys mainada, però bé.
Bueno, el tema de Vallmanetes per mi és un dels altres grans aquestes grans apostes, diríem, pel que més enllà de les competències de serveis d'encendre i apagar el llum i recollir d'escombraries, doncs defineix un equip de govern, i és pensar en les persones, amb el tema educatiu i amb el tema doncs, d'ajuda a les persones. Per tant, la biblioteca, element fonamental en l'aspecte de l'educació de la mainada, i l'altre és l'escola Bressol, al costat de l'escola L'Escolàbia, que crec que, tot i que l'ha fet la Generalitat, evidentment, doncs hem passat a davant de moltes altres poblacions que aquesta segona escola no se'ls acaba de desencallar. Vallmanetes estava en un lloc obsolet, no requeria cap condicions, de fet hi havia informes dient, podríem dir que difícilment podríem accedir a subvencions amb aquella mena d'instal·lació, i vàrem optar per fer un edifici nou. Jo dic que és la millor escola Bressol que jo he vist mai, i en conec unes quantes, i l'any passat, quan la Generalitat treu els ajuts a les escoles Bressol dels 0 als 3 anys i passen a la Diputació una subvenció que divideix per 3 la que es donava, doncs l'Ajuntament, en comptes de pujar quotes, el que va fer va ser baixar-les en un 25%. Per tant, ara hi ha unes quotes segurament també de les més barates que es paguen arreu, amb unes instal·lacions modèliques i amb un personal motivat. Per tant, jo crec que sense cap mena de, diríem, de falsa modèstia, és la millor que jo conec, tant per instal·lació com, diríem, per motivació del personal i per quotes. Per tant, és una bona aposta, que crec que ens en vam sortir, i alhora, comprant patrimoni, amb aquesta idea que hem anat fent, diríem, la parcel·la de Ca les Monges, que té uns quants centenars de metres, doncs ens ha sortit d'aquest aparcament.
No tant a l'engròs com podria ser la llar d'infants o com podria ser la sala polivalent, però sí, afegint serveis, s'ha posat en marxa el tanatori amb Mèmora, també un servei necessari a l'escala i evitant molts desplaçaments, sobretot.
Sí. Bueno, dona aquesta idea de transformació i de modernitat d'un poble que creix, no necessàriament ja amb més població, jo crec que tenim una mesura suficient, però que creix, diríem, amb qualitat de vida. I fins que no ho tens, i és una cosa, diríem, que no, tampoc se'n parla molt, però si tens un tanatori notes la diferència que hi ha entre ja l'abans i el després. Tot el tema de la vella, del dol, que el puguis, podríem dir, desdramatitzar en un espai molt cívic i molt humà, doncs jo crec que ha sigut un gran acord amb la companyia Mèmora, que l'ha fet a cost zero per l'Ajuntament amb una concessió per uns anys. I jo crec que és una bona fórmula.
Una obra d'aquestes immenses que ningú s'ho podia imaginar, però que una llevantada doncs, va aconseguir que canviéssim el passeig, no? La remodelació del passeig marítim, recordem aquella llevantada, vist les imatges són brutals, no?
Ja heu passat les imatges.
Són brutals les imatges.
I sí, sí, la veritat, també amb les figures de tots, no, uns quants anys més.
Les imatges les veurem tot seguit, però aquest passeig marítim, aquesta obra, doncs...
Bueno, ha sigut un ajut extraordinari per desastre, que es devia costar els 4 milions d'euros, i que amb un temps rècord, perquè això va passar per Sant Esteve del 2008, per tant el 26 de desembre de 2008, l'any següent, el juliol, recordo que varen fer la inauguració. La visió dantesca d'un passeig, d'una mort, allò que es diu anunciada, perquè es veia venir, perquè si te'n recordes, pocs dies abans, una màquina, ara fent memòria, una màquina de neteja hi havia quedat enfonsada en allà. Mm-hmm. I per tant estava tot, que es diu baumat, estava tot buit, l'aigua de pluja, la filtració, els llevants per sota havien fet que aquest passeig estigués molt precari, i bueno, això va quedar enfonsat amb una quantitat de metres importants i ens el van fer nou.
Sí, sí.
Amb un temps rècord.
Increïble, no? Dèiem, sí. Tothom ho diu, sí, sí. Sembla impossible, no? Sí. Que des de l'Estat es pugui reaccionar. Home, amb tanta celeritat.
Jo havia anat fins a 5 vegades a Madrid a reclamar-ho, i bueno, sí, no, però vull dir que quan va passar això tothom estava molt avisat.
També en aquest temps doncs, s'ha millorat aquest primer tram del passeig d'Empúries, aquest nou tram, la connexió entre els passeigs de Marítim i el de Riells, el carril Bici... Estem perseguint la costa.
Bueno, i el de Montgó, que també va ser el primer mandat nostre. Per tant, costes de l'Estat en aquí ha fet una inversió notabilíssima. En el 92 es va fer el tram, tothom, bueno, ja potser ja no es recorda, però es va fer des de l'hotel Empúries fins a Sant Martí d'Empúries, uh-huh. I quedava pendent fer tot el primer tram, des del pont d'Empúries fins a l'hotel Empúries, amb aquell desdoblament que va per sobre de la penya de fusta, que és molt maco, i bueno, són obres que a cost zero per l'Ajuntament s'han anat fent. L'Escala és una població de serveis i tot aquest element, podríem dir, que complementa l'acció del dia a dia, jo crec que la gent de fora l'aprecia, i hem aconseguit tenir una població molt endreçada en tots aquests aspectes. No hem parat de fer actuacions. Aquesta petita connexió del final del passeig marítim fins a Riells, Déu-n'hi-do, en diríem, primer semblava que hi havia alguna reticència perquè així semblava que la penya quedava molt bé. Escolta, ha quedat una passera impressionant.
Hem repassat una miqueta aquesta àrea. Sé que no podem parlar absolutament de tot en una hora, i vols afegir algun aspecte?
No, jo, aquesta idea d'actuar en el territori sempre tenint un objectiu, podríem dir, de cada vegada més s'ha anat imposant, doncs, parlant dels carrils bici, i algun repte que tenim pendent, diríem, de les connexions. És a dir, cada vegada la gent, segurament els més joves, doncs deixa més el cotxe a casa i es desplaça a peu o en bicicleta, i per tant hem de sintonitzar amb aquesta idea de que es necessiten bons carrils bici, que hi ha d'haver aparcaments, que jo crec que hem fet els deures en aquest sentit, i que l'Escala, jo crec que és aquesta activitat transformadora no s'ha d'interrompre, perquè estem ben posicionats en el que en podríem dir en la denominació comú de la marca Costa Brava. i la denominació paral·lela, podríem dir, de l'Empordà, dins de l'Empordà nosaltres estem una mica en una situació, si som capaços de, podríem dir, d'explicar-ho bé, de privilegi, perquè estem entre l'alt i el baix, en una zona, podríem dir, que tot això, estic pensant en els parcs naturals, entre el dels Aiguamolls i el del Montgrí, nosaltres hem de ser el punt de partida d'aquesta mena, d'aquest perfil de turista que més enllà del sol a la platja doncs busca el contacte amb la natura, que cada vegada el segle XXI està portant aquest perfil de turisme familiar, que vol anar en bicicleta, que vol fer excursions a peu, i des de l'escala, deixant el cotxe aquí, hi ha moltes possibilitats.
Doncs ja que anem per aquí, doncs ara parlem de promoció i de turisme.
Turisme.
Obtenció de les distincions EMAS i ISO per a les platges. Consolidació de la ruta de la tapa de l'Anxova.
Medi ambient.
Compra de les planasses al Ministeri de Defensa. Contractació d'un tècnic de medi ambient. Recuperació de la zona del Rec del Molí.
Cultura.
Acord de col·laboració amb el Museu d'Empúries. Diàlegs a la biblioteca. Festival Portal Blau. Restauració de l'Alfolí de la Sal.
Doncs, parlant de turisme,
sí.
Continuem, en aquest cas, hem vist aquestes certificacions EMAS i ISO per les platges, sí que es busca aquest tipus de turisme més cultural, més familiar, que s'està aconseguint mica en mica. Les platges tenen naturalment el seu paper important, si més no, com a reclam, no?
Fonamental, ens agradi o no, ens agrada, Vull dir, la gent ve a l'escala sobretot per la varietat de platges que té, algunes doncs amb còdols, no necessàriament de sorra, però les platges d'Empúries, les de Riells, són el nostre principal actiu econòmic. L'oferta important d'apartaments turístics, que a l'escala en aquest sentit som també, diguem, tenim una oferta molt, molt important, jo crec que és el que ens ha permès al llarg d'aquesta crisi que a mi m'ha tocat governar des del 2007 fins ara, amb uns anys d'una crisi notable, ens ha permès, podríem dir, mantenir el tipus i que això no hagi sigut tan desastrós com altres poblacions que tenien més oferta hotelera. Per tant, jo crec que el gran valor de l'escala és aquesta segona residència que ens ha donat un tipus de turisme familiar molt estable i que al llarg de l'any, tot i la crisi, és veritat que la gent gasta menys, doncs ens n'hem pogut sortir i jo crec que sortosament tots els paràmetres indiquen que la cosa en l'aspecte del consum va millor. Per tant, certificacions de platges vol dir que més enllà de la bandera, de les banderes aquestes verdes i així, nosaltres volíem anar a fer un pas endavant i per tant tenim unes certificacions molt exigents que ens avalen, podríem dir, en el nivell internacional, diríem que les platges de l'Escala estan molt i molt bé. Tenim tot el tema de la qualitat de l'aigua del mar, en fi, nosaltres estem fent aquí el tema, podríem dir, en el primer, doncs jo crec que s'està seguint una línia de continuïtat bona. El tema de la gastronomia i l'anxova i la ruta, per exemple, aquesta de les tapes, que ha sigut un èxit espectacular, doncs també ens posiciona com un referent per venir doncs aquí a l'Escala a menjar. I després el tema del mar i dels esports, diríem, fonamentalment un dels grans actius, diríem, de promoció econòmica és el Club Nàutic, per tant la vela i tot el que se'n desprèn.
Aquesta crisi que encara està, no sé si està a la cua o no està a la cua, encara no ho sabem pas.
De moment encara no ens l'hem tret del cap, això és veritat.
Ha fet que els municipis doncs hagin buscat accions conjuntes i estic pensant, per exemple, en les badies més belles del món, o l'Escala hi és, o, per exemple, avui es presenta la marca Empordà, no? Que es busca entre tots treballar junts per això, no? Per optimitzar recursos.
Sí, nosaltres estem posicionats amb totes i cada una d'aquestes iniciatives. El Patronat de Turisme a la Costa Brava té, sobretot a partir de quan han d'explicar aspectes singulars de la Costa Brava, tenim sempre la vista d'Empúries, amb aquesta vista aèria, d'aquestes esports de publicitat que han fet. El que presentem avui, que és una iniciativa per potenciar una marca conjunta de l'Empordà amb els diferents municipis, que nosaltres també juguem, i el tema de les badies més belles del món, que som una podríem dir, una altra certificació que aquesta empresa promou al llarg arreu de tot el món. Per tant, jo crec que nosaltres estem ben situats i, a més, en contacte de la mà d'aquestes institucions supralocals, com són els consorcis i els patronats generals, que estan molt bé. Mm.
I turisme em porta moltíssim a l'escala el que és el Museu d'Empúries, amb un conveni signat sí. recentment, del que hem anat parlant i que ha de portar molt a l'escala.
Sí. Bueno, Empúries, la realitat, diríem, econòmica directa no és tan tangible, però insisteixo que el tema de la marca i el referent vinculat a Empúries a l'escala és molt i molt positiu. Passen desenes, milers de persones per Empúries, però nosaltres hem de ser capaços de vincular, diríem, tot el fet del jaciment a l'escala. I la realitat és que aquest nou conveni que hem fet, que preveu la mobilitat i uns aparcaments nous i alliberar de cotxes tota la part de l'interior del museu, aquest nou centre de recepció de visitants, i nosaltres posar en funcionament aquests aparcaments a darrere, comporta, a més, que ja ho vàrem anunciar, que nosaltres estiguem a dins d'aquest consell que s'ha fet, diríem, de gestió, en què l'Ajuntament de l'Escala per primera vegada hi és a l'hora de prendre decisions. Jo crec que això és molt important. Per tant, aquesta visió d'integrar Empúries definitivament en la gestió, l'Escala que hi sigui present, jo crec que és molt important.
De la mateixa manera que és important Empúries, també ha de ser important, ja ho és a la seva manera, no?, com l'edifici, però una vegada estigui acabat, l'Alforia de la Sala ha de ser un punt neuràlgic de la cultura sí. escalenca, demostrar sí. el que som.
Jo crec que no sé si tindrem oportunitat d'ensenyar ja les obres com estan d'avançades, però l'Alforí és tota la planta baixa com ha quedat, amb aquesta obertura que es farà en el carrer de les Botigues, al carrer Maranges, per al passatge, doncs serà el gran centre cultural de la població, amb moltes possibilitats doncs, de fer-hi actes de tota mena, presentacions, exposicions, en fi, jo penso que l'Alforí, en el moment en què es compra, diríem, et poses amb un import econòmic, podríem dir, per les reformes que s'hi han hagut de fer importants, però de mica en mica, gràcies a la llei de barris, per tant, amb subvencions, doncs nosaltres tot això ho hem anat assimilant, diríem, i ho hem anat transformant. Estem en la tercera fase, que ara ja no s'interromprà fins al final, però ara, en pocs mesos, en poques setmanes, podrem ensenyar, diríem, com ha quedat definitivament tota la planta baixa.
I per atreure el turisme, per atreure la gent amb aquest aspecte cultural, doncs s'organitzen activitats, no? Estic pensant amb el Portal Blau, per exemple, que amb els concerts, activitats grosses com el Portal Blau, per exemple, com la Festa de la Sal, també recentment, doncs, Patrimoni Festiu de Catalunya, i peces més petites, com poden ser uns diàlegs a la biblioteca, no? Vull dir, sí, un conjunt d'activitats que això atraure gent cap a l'escala i que puguin gaudir de casa nostra.
I per Sant Jordi la Cala Poètica, que em penso que deu estar en la tercera o la quarta edició.
Hi ha mil activitats,
sí.
No?
Més de 500 en el conjunt. En l'aspecte estrictament cultural, tal com planteges, jo crec que els diàlegs a la biblioteca hem aconseguit portar a bona part dels intel·lectuals del país. Va venir Carles Capdevila l'altre dia, el director de l'àrea, va venir en aquest últim cicle, ha vingut en Joan Cals, que és un economista eminent, i aquest dimecres, el dia 1, ve en l'Enric Juliana, que és subdirector de La Vanguardia, i per tant jo crec que hem també consolidat un sector de gent, alguns visitants i d'altres de l'escala, doncs, que ens van seguint el tema aquest. Portal Blau és que entrarà en la 8a edició, per tant coincideix en el nostre mandat. Tenim l'orgull també, entre cometes, de dir que hem portat les grans figures de la cançó del país, i per tant, què ho ha mogut? L'ànima, l'esperit que té Portal Blau de no fer un festival més, sinó de fer un festival justament que explora les arrels del país. Aquí va començar Sílvia Pérez Cruz. L'altre dia vaig anar al Liceu a escoltar l'Ara Malikian, que és el que l'any passat va venir aquí, aquest libanès, que va ser divertidíssim perquè és un virtuós del violí, però l'ha adaptat, podríem dir, a la modernitat, no? Per tant, Ara Malikian, l'entrada en el Liceu estava de les barates 50, 60 i 70 euros, en aquí per 10 euros la gent el va poder sentir. En Poveda, que aquests dies veig que ha tornat a treure un nou disc, l'Estrella Morente, els Manel, els Amics de les Arts, vull dir que aquí per Portal Blau, amb un pressupost modestíssim, han passat les grans figures de la cançó.
Mm-hmm. Activitats per promocionar l'escala, i l'escala té molt per ensenyar, el que anem explicant, i també el que és la part natural, no? I l'aposta, diguem-ne, en servei, aposta en servei del que és les planasses, no? Un espai que després de la compra, no?, s'ha anat adequant i s'hi va treballant encara, que hi ha feina, però on es pot ensenyar moltíssim de l'escala, i gent que vol gaudir de la natura, doncs aquí ho pot fer-ho.
Home, són 40 hectàrees, perquè en vàrem comprar 20, i 20 els tenim, els gestionem, però que són del Ministeri d'Hisenda, per tant 40 hectàrees de tota aquesta mica de parc natural que tenim, en què hi hem fet una feina d'aclarir les pinedes, que encara hi estem treballant. Tenim des de l'any passat dos agents, diríem dos persones, que nosaltres els contractem pels mesos d'estiu, que orienten a les persones sobre els usos, què s'hi pot fer, què no s'hi pot fer, la senyalització, el posar en valor les espècies de flora que hi ha allà, el coixí de monja i les orquídies i els lliris de mar, i aquestes petites plantes que quan els veus en fotografia quedes meravellat, són aquí, te'ls trobes pel camí. Per tant, crear zones de protecció. Les planasses és un lloc cada vegada, podríem dir, que anem descobrint cada vegada més les seves possibilitats. Els búnkers, que els hem fet una ruta des del Masle, i jo crec que el turisme de natura, tal com dèiem amb tot el tema de que estem en aquesta situació de privilegi, es va potenciant i es va millorant. Les planasses va ser una operació econòmica molt important, perquè ningú sabia que estava dins de la xarxa de Natura 2000, i quan li vàrem treure la pols, les pretensions econòmiques del Ministeri de Defensa, que en demanava per sobre dels 2 milions d'euros, doncs de seguit va quedar molt rebaixat. Per tant, ho vàrem adquirir a un preu realment competitiu.
Doncs estem fent aquest repàs als 8 anys de mandat d'Estanis Puig, un mandat on no tot ha estat fàcil, ni molt menys. Veiem un petit vídeo en moments complicats.
Els dos mandats d'Estanis Puig hauran estat marcats en negatiu per tres fets. El setembre del 2008, l'Ajuntament de l'Escala va decidir traslladar el mercat dels diumenges del passeig marítim a la plaça de l'Univers, després que s'obrís un esvoranc al paviment i una màquina quedés atrapada. Mesos després, el 26 de desembre, el passeig no va aguantar els embats del mar, provocats per un episodi inèdit de forta llevantada, i es va esfondrar parcialment.
La Generalitat ha estat sensible des del primer moment aquesta situació d'emergència que sembla que comencem a tenir controlada, i en qualsevol cas, si hem de fer una valoració dels danys i de l'impacte que ha representat aquest llevant, primer de tot seria destacar l'excepcionalitat d'aquest llevant, el de força nou, que ha picat directament, sobretot en el passeig marítim, i el resultat és que el passeig marítim, tal com nosaltres veníem anunciant, doncs la precarietat del ferm, doncs ha cedit.
La Direcció General de Costes de l'Estat va pagar la remodelació del passeig, que va costar 3.700.000 euros. La inauguració, viscuda com un dia històric pels veïns de l'Escala, es va fer el mes de juliol del 2009, poc més d'un any després de la llevantada.
El Ministeri de Medi Ambient, per mesura d'urgència, va habilitar una quantitat de 3.700.000 euros que s'han executat en un temps rècord, jo diria, des del mes de març fins la segona meitat de juliol. En qualsevol cas, a mi com a alcalde de l'Escala, és expressar una vegada més la satisfacció perquè tot això hagi estat possible i que s'hagi inaugurat en plena temporada per aquest mateix estiu. Ni els més optimistes doncs pensaven que això seria possible.
I del mar a la nevada del 8 de març del 2010. La neu va deixar més de 450.000 gironins sense llum, molts altres sense aigua, va col·lapsar carreteres i va destrossar boscos. L'Escala no va ser l'excepció.
Al llarg d'aquest matí ens quedaven un 10-15% d'usuaris que encara no tenien llum, no tenien corrent elèctric. És un tant percent mínim, i entenem que l'últim tram, comparant amb el que queda pendent en moltes poblacions, doncs és l'últim tram que queda per la normalització plena.
I de les conseqüències de les inclemències del temps a la política. L'últim mandat d'Estanis Puig haurà estat marcat per la licitació de la gestió del cap de l'Escala. La notícia va saltar als informatius a finals de l'any 2012 i a dia d'avui encara no s'ha resolt el conflicte. Després de 12 anys, expirava la concessió del servei de l'ambulatori a la Fundació Salut Empordà, per la qual cosa la Generalitat treia la gestió a concurs públic. La primera convocatòria se la va emportar la multinacional Eulen.
La notícia apareguda al diari aquest cap de setmana, que com a conseqüència del procés de renovació de la gestió del CAP, que fins ara pertanyia a l'Hospital de Figueres, s'ha adjudicat provisionalment a una empresa multinacional que no té vinculació amb el món sanitari.
Les queixes del territori, la mobilització dels alcaldes i la pressió de les forces polítiques van obligar la Generalitat a anul·lar l'adjudicació a Eulen i convocar un segon concurs. La licitació es va haver de tornar a anul·lar i a dia d'avui encara s'està a l'expectativa de l'anunci del tercer concurs, amb l'esperança que les bases excloguin les empreses amb ànim de lucre i sense experiència en atenció primària.
Estàvem veient les imatges i anàvem fent broma amb l'alcalde, que és l'alcalde de les catàstrofes, no?
el parallamps.
El passeig a terra, la nevada...
Hosti, sí. Bueno, el del passeig va ser espectacular, eh? Va ser una cosa que em recordo que estàvem a punt de fer un viatge amb la família i el vam haver d'interrompre, i bé, va ser tota la mobilització que hi va haver doncs al voltant, podríem dir, de com a partir del minut zero, diríem, et mous perquè... quedar-te davant, eh? Me'n recordo llançar la llotja, me'n recordo el passeig de Blanes, sobretot el de l'Estartit, i nosaltres vam quedar davant, es van abocar el 100% de recursos en l'escala, i això és importantíssim. Aquests 4 milions d'euros són en allà amb un passeig que ha quedat reforçadíssim, eh? És a dir, amb l'escullera que es va fer davant de Rocs, amb aquesta mena de L o una T, que n'hem fet una passera per al retall que es va haver de fer, una passera baix. En fi, és un equipament impressionant, eh? Una infraestructura impressionant.
La nevada, la curiositat, no? Que...
La nevada ara és l'anècdota, però segurament és allà on té patit més, perquè me'n recordo que va ser un dilluns a la tarda i que ens vam quedar sense llum i, bueno, la tova la vent general, perquè va caure tota la xarxa elèctrica, Vam veure que anàvem amb una sabata i una espardenya molts pobles,
També ha servit perquè reaccionés, per exemple, Endesa, que ha doblat línies, no?
Ha doblat línies, ara estem ben en xarxa, abans només ens arribava el corrent a través del transformador de Bellcaire, ara això s'ha posat pel nord, hi ha una altra connexió, per tant serà difícil que es torni a repetir una situació tan precària. Però també en treus experiències molt positives, de la solidaritat de la gent, de la manera com la gent es volca, podríem dir, trobar solucions. Protecció Civil allà va començar a agafar encara més empenta, que la ràdio actués algunes hores, diríem, després, diríem, com a referent de la informació que anava arribant, els generadors que varen comprar per cada antena, que ara ja, quan passi, els anem posant, els tenim en manteniment, per tant, si hi hagués algun altre tall, doncs la informació la podríem tenir, el generador que varen posar en el CER i en el CAP, en els PINs, bueno, tot això va ser una experiència molt enriquidora. Però, bueno, a partir d'un desastre, com dius tu.
També amb aquests temes difícils, complicats, va començar fa un temps amb la licitació del CAP, encara dura, i bé, des dels alcaldes dels pobles afectats en aquesta àrea, doncs s'ha fet força, es fa força, sembla que es pressiona el govern de la Generalitat, però sembla que...
Que el rodet aquest...
Que no hi... No sé si al final hi haurà alguna cosa a fer o no, bueno, perquè el conseller, el que hem sentit és que tira endavant igualment tot.
Bueno, ja fa 2 anys de tota aquesta història. Jo crec que el que hem aconseguit els alcaldes és que, diríem, unir-nos de colors diferents, i per tant la unió fa la força, i en aquest sentit hem aconseguit traspassar, podríem dir, el que podria ser una anècdota d'un poble, d'una petita població o d'un conjunt de pobles d'una àrea d'uns 20.000 usuaris a tot el país. I jo crec que, bueno, col·legis de professionals de metges, sindicats, molts grups polítics, no hem d'oblidar que la nostra moció al Parlament de Catalunya la va aprovar amb l'abstenció de Convergència, per tant hi ha una voluntat de tot el país de dir, home, no desmuntem el que ha costat tant d'aconseguir, que és tot el tema del benestar de les persones en l'aspecte de l'assistència primària. Jo encara sóc optimista i és veritat que s'ha anunciat aquesta tercera licitació, però jo el que demano, diríem, a la Generalitat és que hi hagi prudència, que s'esperin si han d'haver unes eleccions, que tothom plantegi, diríem, més enllà de temes de política general, quin model d'assistència primària volem per al país, i que després l'escala no siguem allò que en diem el conillat d'Índies d'una experiència, diríem, d'entrada d'aquest perfil d'empreses que no tranquil·litzen, la veritat. Una empresa que no té experiència, que deu tenir molts recursos, però que el que busca primer de tot és el guany, diríem, el benefici, el tant per cent, doncs crec que en l'assistència primària ni el mateix equip de, ni el mateix grup del govern de la Generalitat s'ho creu. Per tant, nosaltres irem insistint que convindria que esperés, que es deixés un moment de reflexió i que es replantegés en general. Ara, és veritat que sembla que la línia va per aquí, perquè l'altre dia, tot i que el Parlament de Catalunya va tombar la creació del Consorci Hospitalari a Lleida, sembla que el conseller el tira endavant igualment. Per tant, el conseller va molt determinat, aquesta línia, sembla.
Sembla.
Sí, sí.
Canviem d'àrea. Ens n'anem a l'àrea de gestió municipal Hisenda.
Hisenda.
Reducció de l'endeutament municipal fins al 35%. Superàvit.
Plantilla.
Conveni col·lectiu amb els treballadors. Prejubilacions als 60 anys després de 35 anys de servei. Promocions internes dels llocs de treball.
Serveis.
Implantació de bombetes de baix consum en tot l'enllumenat. Renegociació dels convenis amb Sorea i Urbacer. Millores a la xarxa de clavegram.
Aquesta àrea és una de les que segurament està més orgullosa l'alcalde, perquè n'hem parlat moltíssim. Sí. La gestió dels diners, aquest superàvit amb el que després es pot jugar.
N'hem anat parlant, sí. Jo crec que és mèrit de tots, i de quan ho has explicat que tothom ho hagi entès, però es tractava de racionalitzar la despesa, i ordenar bàsicament la casa, i posar, podríem dir, cada despesa, mirar-la si tenia sentit o calia, diríem, ajustar-ho. I era evident, és a dir, calia renegociar els grans convenis, els grans contractes amb les empreses que generen sobretot la despesa més important, escombraries i enllumenat i aigua, i en aquest sentit nosaltres vàrem eliminar uns acords, podríem dir, que preveien en la realitat un increment d'un 6 o un 7% en el servei, i això són molts diners al cap de l'any. Per tant, aquest va ser la racionalització de la despesa en la matèria de capítol 1 de personal, amb el nou conveni, els acords que prens, i per tant tot el tema de substitucions, podríem dir, de també en el capítol de personal, mirar de no estirar més el braç que la màniga. Jo crec que han sigut els grans, podríem dir, les grans intervencions que varen fer. Finalment, bueno, i a més, mirant que els ingressos, doncs, millorar-los sense incrementar els impostos, i això en els darrers 6 anys no els hem tocat nosaltres, i per tant jo m'atreviria a dir també que aquí, en l'IBI, la contribució, el rebut de l'aigua, el de les escombraries, som dels que ho tenim més baix també de tots els que nosaltres anem consultant. Per tant, l'escala, aquest nivell dels ingressos no es fa tant, podríem dir, incrementant impostos, sinó que mirant que tothom pagui, sobretot, aquesta és la gran idea. És a dir, hem mirat d'aflorar totes aquelles propietats, doncs, que no estaven declarades, ho hem fet d'una manera natural, i cada any hem anat tenint resultats positius, a través, podríem dir, de les noves tecnologies. Nosaltres, en tot el tema de les piscines, barraques, etc., tot això ha anat aflorant, ha anat sortint, s'ha anat legalitzant, i això representa també una font d'ingressos importants. Per tant, un equilibri entre ingressos i despeses et dona aquests resultats positius, que la gent els veu, doncs, bueno, ja que ens els gastem ràpidament, no, aquests resultats que en diem superàvit d'estalvi, finalment el superàvit és l'estalvi, el fem servir per no anar al crèdit.
Correcte.
I això et genera que cada vegada pagues menys interessos i poder invertir. I per tant, és bàsicament això.
Aquesta reducció de l'endeutament que ha arribat fins al 35%.
35, i venim.
Són, per tant, vol dir pagar menys interessos i tenir aquests diners, no?
Sí,
per després...
D'interessos en pagàvem uns 600.000 d'interessos quan vàrem entrar, i ara aquest any estem per sota dels 150, per tant hem dividit per 4 la factura d'interessos, i per tant jo crec que tot plegat, en el moment en què entres una dinàmica de pagar a l'hora, de revisar molt en l'empresa que li encarregues una feina el preu que sigui el just, i fer molta activitat, diríem, amb empreses de l'escala en totes aquelles obres que es poden fer, jo crec que aquest és un altre aspecte positiu, és a dir, ser solvents, pagar a l'hora i fer treballar empreses d'aquí a l'escala.
Anem per una altra àrea, Estanis, a l'àrea d'atenció a les persones i serveis socials.
Educació.
Canvis a la llar d'infants Vallmanetes. Trasllat de l'escola de música a Can Maset. Creació de dues noves escoles, de teatre i d'arts plàstiques.
Serveis socials.
Servei de distribució d'aliments. Increment de la partida de serveis socials.
Esports.
Skate. Rocòdrom. Noves sales d'entrenament per a tennis de taula.
Tot un gruix de política municipal adreçada bàsicament a això, a les persones, no? I però a més, diguem particularment a les persones en si, a vegades estem passant amb la gent que ho passa més malament per aquesta crisi, uns serveis socials els que s'han hagut de reforçar, no? Perquè aquesta gent que s'ho passa més malament, doncs se'n pugui sortir mínimament.
Home, la caiguda de la construcció en el 2007 en l'escala va afectar de ple, un increment de l'atur notable. Nosaltres en atur estem al voltant del 15%, segurament també en aquest nivell estem per sota de la mitjana de l'Alt Empordà i del país, per descomptat, però tot i així doncs, hi ha hagut una situació, diríem, de molta dificultat. I per tant, el que calia era sintonitzar amb aquesta dificultat que passa molta gent, i les mesures, jo entenc, de serveis socials han estat notables en aquest sentit, des de posada en funcionament d'aquest servei de distribució d'aliments, que abans es feia amb Càritas i ara el fem nosaltres pel nostre compte, amb aquest nou centre, amb aportació de molts voluntaris, diríem, que es preocupen a més del que diríem des del menjar envasat, doncs, de que tenen peix, que la confraria ens ajuda moltíssim, i algun supermercat com és el Bon Preu, i ara també em sembla que és el Mercadona, que també ajuden doncs, amb aquests elements que estan a punt de caducar. Per tant, jo crec que aquí s'està fent un servei molt notable. Amb ajudes directes a les persones hem triplicat la partida de subvencions a aquelles persones que puntualment necessiten doncs, que se'ls pagui algun tipus de factura, molt puntualment, perquè entenem que l'Ajuntament tampoc pot arribar a tothom. I bé, i mesures, diríem, d'aquesta mena que ajuden a pal·liar, però en el nivell general jo crec que l'important és que els serveis de l'anomenat estat del benestar no se n'han ressentit. Per tant, la persona que podia portar la criatura que jugués a futbol o bàsquet o l'escola de música o l'escola bressol, aquí tenim unes quotes francament baixes, francament baixes, i que molt subvencionades per l'Ajuntament en moments en què la Generalitat, que és la seva competència, no ho ha pogut atendre. Jo no dic pas perquè no hi tinguin voluntat, però de l'escola de música, que hi havia una subvenció, em sembla, d'uns 600 euros per criatura i any, doncs l'han deixat a zero. L'altre dia vaig sentir la consellera que s'estan pensant per al proper any doncs, tornar-ho a reprendre, però de moment a zero. I de l'escola Bressol, tres quarts de lo mateix. De 1.800 euros que donaven per criatura s'han quedat a zero. Per tant, sintonitzar amb què tu convé que mantinguis per la gran majoria, diríem, aquest, l'estat del benestar, jo crec que ha sigut el gran repte i jo penso que ens n'hem sortit.
Has dit abans no poder arribar a tothom, que l'Ajuntament no pot, això no. Deu ser per un alcalde una frustració, no?
Sí, perquè, bueno, per exemple, en el menjador ens constava, perquè ens ho feien arribar, doncs, que hi havia mainada, que el tema de l'alimentació bàsica, doncs, no podien fer front a la quota doncs, del menjador. Doncs hem donat beques del menjador que cobreixen el 100% aquelles persones que realment ho necessiten, i és a través de serveis socials es fa aquell diagnòstic. I ara l'altre tema que surt és el tema de l'habitatge, i que aquí sí que realment ens trobem impotents, podríem dir, per fer una oferta en la línia econòmica que estem fent amb els altres aspectes. Mirem de col·laborar amb les persones que es mouen en aquest sentit i que el dret a l'habitatge digne doncs, estigui garantit. De quina manera? Doncs nosaltres hem demanat, inquirit en els bancs doncs, a veure quins són els pisos que tenen buits. La veritat és que aquí a l'escala n'hi ha pocs, i d'altres que són titularitat del banc, nosaltres els perseguim perquè paguin els IBIs i que mirin d'arribar a acords puntuals amb les persones que han de fer una dació en pagament així. És un tema molt complex que ens depassa i que crec que l'escala tampoc és un tema com molt dramàtic.
Sentir-se allò una mica també desemparat de les administracions pel que sí, acabes d'explicar, no? Veus que tu no hi arribes, que l'Ajuntament no hi arriba, però que no...
No, és que moltes vegades la gent es pensa que tu ets el que ho has de solucionar tot, i a vegades que, com que no és competència teva, però és que tampoc pots pots arribar a tot. I el tema de fons és que aquí hem viscut una situació dramàtica, que aquí s'ha matisat bastant, però que la caiguda de, diríem, de la banca mundial i de la bombolla immobiliària ha generat que tot plegat s'hagi, tothom s'hagi empobrit una mica, eh? I això genera moltes dificultats d'assumir-ho per part de molta gent i veure la resposta que hi pots donar, no? És a dir, mantenir els serveis, aquella gent que tenia un estatus i que l'ha perdut, com el pot mantenir, tot això sí que és veritat que és, per mi és un dels grans hàndicaps que ens ha tocat viure.
Com has dit, l'àrea d'atenció a les persones, ja ho has introduït també, és, implica l'educació, àrea d'ensenyament, on s'han fet canvis a Vallmanetes, s'han creat les escoles d'art i també el teart, la teatre.
Bueno, això
també és i els esports també, tot és dedicat a les persones.
Dedicat a les persones i mirant, entroncant una mica amb el tema serveis socials, que tothom que tingui interès per practicar algun tipus d'esport o d'acudir a l'escola de música així, doncs ho pugui fer i que el tema econòmic no sigui un hàndicap. Per tant, tothom que a través de serveis socials justifica una determinada situació econòmica, doncs nosaltres els hi facilitem. L'escala, jo entenc que aquí doncs és mèrit de tothom, doncs s'ha procurat estar a l'altura de les circumstàncies.
Com hem pogut veure, encara hi ha coses per fer.
Després de 8 anys d'alcaldia, a Estanis Puig li queden moltes coses pendents, però en remarca dues per sobre de tot. Una són les urbanitzacions. L'escala té 7 urbanitzacions disseminades pel terme municipal. Moltes no disposen dels serveis bàsics, com són clavegueram o enllumenat als carrers, i tenen moltes deficiències pel que fa a voreres i paviment. Segona cosa pendent, els problemes de cobertura de telefonia mòbil, sobretot al centre de l'escala. Després d'haver arribat al consens necessari per elaborar un pla que especifica on es poden col·locar antenes al nucli antic, ara la Comissió d'Urbanisme ha demanat de modificar el text.
Queden pendents les urbanitzacions. És molt difícil arribar a tot arreu, igual que amb serveis socials, doncs, pràcticament impossible. Amb les urbanitzacions de Xarxes Abuna encara menys, no? I té molts quilòmetres de carrer a l'escala.
Sí, sobretot
un terme molt ampli encara.
Sí, perquè és a dir, no és un tema, diríem, de que un veí que ja té el carrer urbanitzat i que ja l'ha pagat o que viu en el nucli antic, doncs s'hagi de fer càrrec, podríem dir, d'arranjar tot aquest conjunt bastant important d'urbanitzacions que en el seu moment primer es feia la casa i després s'urbanitzava si es feia, no? I per tant encara tenim problemes en aquest sentit, problemes que jo crec que en la mesura en què la situació millori hem d'anar convencent en els veïns, diríem, de la conveniència d'abordar aquestes urbanitzacions. En tenim una d'engegada molt concretada, que és la que en diem dels emperadors, que està per sobre dels 3 milions d'euros, que nosaltres hi aportem fins al 10%, entre tots, per tant uns 300.000, i que la resta han d'anar en contribucions especials de més dels 200 veïns que hi ha, i aquest és el model que ja ve d'abans, i per tant es tracta d'aquí, en el moment en què amb els veïns, més enllà de possibles contenciosos que ens vulguin posar de si tu has de pagar això o has de pagar allò, i que, és a dir, finalment ho hagin de pagar entre tots, perquè pagar l'Ajuntament vol dir pagar entre tots, doncs els puguem abordar. Per tant, un projecte ja d'urbanització fet, una reparcel·lació de tota la zona dels emperadors, que jo crec que seran els primers en el llarg del proper mandat, i després la resta dels que queden, que jo crec la del Riuet està bastant avançat. El Riuet, el problema que té és que està per sota del nivell del mar. En el moment en què obres per fer clavegueram segurament et sortirà, és una zona com d'aigua molls, i per tant aquí s'encareix moltíssim tota l'urbanització. Per tant, totes aquelles cases que hi ha aquell sector que de seguit queda quan plou, doncs queda tot allò ple de basses, doncs s'hauran de fer, i per tant el futur va per aquí. És una cosa, diríem, no tan agraïda, però és necessària.
També, és clar, amb la crisi i el temps que s'han passat fins ara, doncs clar, la gent
val la pena dir, però que en el que és comú, nosaltres no hem parat d'intervenir. Nosaltres hem parlat de molt de coses que es veuen, però la intervenció en clavegram, en aigües plujanes, cada any hem dedicat una partida importantíssima, eh? I en el tema dels asfaltats està a la vista, podríem dir, aquesta última intervenció, que ha sigut una mica extra, però cada any hem dedicat prop de 200.000 euros, i aquest any segurament ho hem duplicat, eh? Però la intervenció, podríem dir, en asfaltats, en manteniment de carrers i tot això està a l'ordre del dia també.
Un altre dels temes pendents, la telefonia mòbil, i que no és només telefonia mòbil, sinó que és internet, són xarxes socials, abans sí. Parlàvem només de telèfon, ara és molt més.
És molt més. Sí. El telèfon jo diria que ha passat gairebé segon terme.
Quasi.
Sí, perquè et comuniques molt per WhatsApps ara, i fas missatges, evites doncs parlar, inclús estàs acostumat, sembla que el diàleg és més fluid, més que no pas la trucada.
Sembla que trucar costi, no, a vegades?
Que costi, mira, l'envio un d'aixòs, ens trobarem tal, o farem això, ja no fas la trucada. Tot això requereix la tecnologia i, per tant, diríem, tenir això el que convé, és una bona cobertura. Aquest pla especial, diríem, per les antenes ja el tenim aprovat de manera unànime, per tant això ja no ha de fer por ningú. L'hem aprovat provisionalment i Urbanisme ens ha comentat que algunes de les restriccions que nosaltres havíem posat doncs la llei no les preveu i per tant es tracta d'adequar el manament, podríem dir, que ens fa la Comissió d'Urbanisme d'alguna manera doncs, que permeti el que la llei preveu, és que hi hagi més antenes en els llocs adequats i es tracta de determinar-los. Per tant, jo crec que en el proper mandat, en els propers mesos, jo diria, alguna de les decisions que es prendrà al nou consistori serà aquesta, d'adequar el pla especial que tenim aprovat per unanimitat als requeriments que ens fa la Comissió d'Urbanisme.
A veure si està a punt abans de l'estiu, és difícil,
no? Ho veig difícil, però en qualsevol cas alguna operadora ens ha vingut ja a preguntar si això anava en sèrio ara, perquè tenim unes ordenances molt restrictives i els hi hem fet saber que sí, els hi hem ensenyat i per tant hi ha bona sintonia.
Queden moltes coses per fer, no? Moltes coses pendent, altres que no hi pots arribar, com és el cas de serveis socials, en aquest cas de les urbanitzacions. L'alcalde va dir que 8 anys plegaria i ho ha complert. Però a veure, hi tornaria a estar Puig per acabar de polir el seu projecte?
Bueno, sempre quan plegues penses, ostres, això mateix que m'has plantejat, ostres, que d'això, que d'allò, mig any més, pot ser un any més, però estic segur que d'aquí un any s'haurien engegat tota una altra sèrie de projectes. Per tant, un ha de ser fidel a allò que promet, i per tant és veritat que hi pot haver una mica la recança de dir, home, ara te'n vas, que tot sembla que va més o menys bé i així, però jo crec que més enllà d'aquests 8 anys és una convicció personal, vull dir, l'important és el projecte i no tant les persones, i per tant jo crec que el projecte nostre hem intentat, podríem dir, que arribés a tothom, governar per tots, mirar de ser gent de pacte, treballar, podríem dir, perquè el poble millori, i jo modestament considero que això, o si més no, he intentat fer-ho, i no hi he estalviat hores, i per tant la idea segueix, i fer aquest relleu no és gaire normal, perquè o et fan fora o alguns fan operacions estranyes, que és que plegues un any abans i poses l'alcalde així. Nosaltres vàrem acordar amb en Víctor doncs, que convenia, diríem, determinar molts mandats, complir els compromisos i estem en ello.
Quan es va embolicar en política fa uns 12 anys aproximadament,
sí, el 2002,
es pensava que ser alcalde seria això?
La veritat és que no. La veritat és que jo em pensava tastar, bueno, les grans idees. És moltes vegades quan sents a la gent que fas comentaris així de cafè, de tertúlia, jo faria això, jo faria allò, jo dic, bueno, posa-t'hi i veuràs, diríem, les dificultats de la gestió, les dificultats de l'aprovació, els inconvenients que genera que un te surt d'una cosa i de l'altra. Per tant, jo crec que a mi, jo he après moltíssim, jo estic super agraït als escalencs d'haver pogut, diríem, estar al capdavant de l'Ajuntament, perquè ha sigut una experiència enriquidora, per mi ha sigut una experiència inigualable. És veritat que tenia experiència en la direcció de grups, com era, doncs, estava a l'Institut de Girona, el Jaume Vicenç Vives, que hi havia 120 o 130 professors, i això segurament té similituds, però això és molt més complex, i la veritat ha sigut molt enriquidor.
Ja finalment, per acabar, com li agradaria a Stanis Puig que el recordessin?
Bueno, no ho sé. L'altre dia em preguntaven en un programa, t'agradaria que et dediquessis? No, jo mentre és a dir, jo entenc que és possible que hi hagi algunes persones que no hagin acabat de quedar satisfets, i és lògic perquè hi ha d'haver de tot, però com una persona que ha procurat fer la feina amb responsabilitat, això és el que pretenc que passar, diríem, com una persona doncs, que ha procurat fer bé la feina.
Doncs ho deixarem estar aquí, Estanis. Molt de gust d'aquests anys que ens hem anat veient a Línia Directa avui en aquest programa especial recordant els 8 anys de govern.
Moltes gràcies a vosaltres, perquè la veritat és que m'heu tractat sempre molt bé i haig de dir que tenim un privilegi en l'escala de tenir uns mitjans de comunicació diríem d'abast local, però que transcendeixen, perquè a mi molta gent em coneix gràcies a Canal 10 Empordà. T'he vist, perquè suposo que ara amb tot el tema de la TDT doncs hi ha un abast, si més no per internet. Llavors molta gent em coneix per això. Sí, sí, ja t'he vist. I hi ha inclús gent, no és per fer-vos a la pilota, però gent que prefereix els vostres informatius perquè són tan personalitzats, tan locals, doncs que els agrada molt, eh? Vull dir, són més vius. I us ho agraeixo molt.
Doncs aquí, igual, suposo que igual que tu, contents de poder servir, que es tracta d'això.
Està bé, està bé.
Gràcies, Estanis.
Molt bé.
Doncs fins aquí aquest programa especial amb Estanis Puig, recordant aquests 8 anys de govern que han donat per molt, com heu pogut veure. La Casa de la Vila s'atura en aquest punt, ens queden pràcticament 2 mesos per les eleccions municipals del 24 de maig. Una vegada tot hagi passat, nosaltres hi tornarem. Fins llavors. Adéu-siau.